Passen 10 minuts de les 11 del matí. Marina Rossell, bon dia.
Molt bon dia. Hola, bon dia.
Estic molt contenta que estiguis a l'estudi, eh?
Jo també.
Perquè ara feia setmanes que no venies i que no fèiem aquesta salutació de peus que fem nosaltres.
Clar, petons amb els peus.
Petons amb els peus. Eh? Sí, sí, això és res de colzes ni de res. Peus. Fantàstic.
M'encanta veure't, Laura. Et trobo molt bé i, a més, amb un dia amb sol.
Un dia molt maco avui, eh?
I més pacífic que els altres dies.
També, eh? També. Això, de moment, apunta fins
menys
ara.
Menys foc.
Fins ara sí. Deixem saludar el Jaume Sisa, perquè avui el Pau Riba el tenim, no sé per on el tenim, voltant. Tenia un compromís, no podia venir. Per tant, en lloc d'un trio còsmic, tindrem un duet còsmic.
Un dueto, sí.
O galàctic, no sé.
Sí.
Jaume Sisa, bon dia.
Hola, avui farem un exercici biofònic.
Biofònic.
O duofònic.
Duofònic a mi m'agrada més. Duofònic.
Duofònic, sí, sí. Amb estèreo.
Sí, a mi m'agrada.
Duofònic.
Un parlarà per aquí i l'altre per allà.
Ah, doncs millor.
Que això és l'estèreo, no?
De sí. Fet, és estèreo, sí, sí. I tant.
Sí.
Bueno, l'estèreo, la gràcia que tenia els equips aquells primers que hi havia és que posaves l'orella amb un dels altaveus i senties unes coses. I després te n'anaves a l'altre altaveu, que estava separat a lo millor uns metres, i posaves l'orella i senties unes altres coses. I llavors, per sentir-ho tot junt, t'havies de separar bastant dels dos altaveus.
Posar-te al mig, no?
Posar-te al mig, sí. I segons en quines condicions, perquè segons com et posessis, predomina més un dels canals o predomina l'altre. I llavors, d'alguna manera, la gravació es desequilibra, no? Mm. És un sistema que està pensat perquè tingui alta... O sigui, entra dintre del concepte de la tecnologia d'alta fidelitat, no? Mm. I està pensat realment perquè, al separar els dos canals, cada un dels instruments o les veus que hi hagi en cada un dels canals tingui més qualitat, representa, no? Perquè quedi més net, quedi més ben encaixat i tal. Però, clar, això havies de tenir un bon equip, això per començar, un bon equip d'alta fidelitat, perquè si era un equip així baratet d'aquests d'allò, pues, l'estèreo pràcticament no es notava. I si era un bon equip, llavors es notava, però ha d'estar posat en unes condicions determinades, és a dir, que hi hagi una distància entre els altaveus, però que tampoc sigui ni molta ni poca. O sigui, com veieu, el món del so estereofònic té la seva cosa.
Oh, sí que vens preparat avui, Jaume Sisa.
Perquè, Laura, i els canals que diu el Sisa volen dir les pistes. I què són les pistes en un disc? Les pistes són els instruments que cada músic ha gravat. Doncs el baix es posaria, no sé, normalment es posa a l'esquerra, no? Potser. El piano potser, la veu al mig, la guitarra a l'esquerra, depèn de les mescles. Les mescles, quan ho tens tot gravat a les pistes, les mescles vol dir el com se sentirà de fort, a quina panoràmica estarà, si el baix estarà molt
present,
o baix, no? Si estarà molt present, si el piano estarà més allunyat, en fi, es fa tota l'amalgama.
És a dir, es contraposen, no?, els diferents, sí, actors d'una cançó, que poden ser els instruments i les veus, es contraposen amb aquestes pistes.
Exacte.
No? Se sumen, se solapen en diferents intensitats.
I, sí, i és una delícia, perquè canvia molt. Pots fer un disc d'una manera o d'una altra, oi, Sisa?
Home, és
canvia
que...
Molt. El disc es fa a les mescles.
Sí, realment, gravar música, enregistrar música, és un art, eh? És un art que comença, pues, a partir dels anys 60, bueno, comença abans, però diguéssim, a partir dels anys 60 es popularitza perquè es comença a establir lo que se'n diu la societat de consum, de manera que molta gent ja es pot començar a comprar discos, a consumir i a tenir un tocadiscos, encara que sigui més bo o més dolent, però tenir un tocadiscos. I a partir d'aquí, doncs, clar, aquest art d'enregistrar música, que ja venia d'abans, venia de bastant abans, a partir dels anys 20 ja hi ha gravacions, inclús de primers de segle, però
pedra,
molt alimentàries.
En pedra.
Però, Però el que diu la Marina, a partir dels anys 60 ja entrem a l'època moderna, diguéssim, amb un estudi de gravació on pròpiament cada instrument, cada veu, es pot tractar de moltes maneres, la tecnologia ja comença a avançar molt, es pot matitzar, modular, pujar, baixar, modificar, equalitzar, i llavors això fa que realment les gravacions comencin a tenir qualitat, i que és el que ens trobem avui dia. Tu sents un disc avui dia i tu t'entra ràpid o fàcil i dius, ah, doncs pues mira, que bé sona, no?, i tal. Però, hòstia, allò ha sigut una feinada...
Brutal, però... de mesos i mesos.
Marina?
Mesos i mesos. I, Jaume, tu no recordes la primera vegada que tu vas tenir a les mans un aparatet per gravar? Jo em va semblar sublim. Jo era molt joveneta. O sigui, els casets... Gravar-te a tu mateix, a tu mateixa, no?
Sí.
Això no va canviar també... A mi em va obrir el cap, això. Jo devia tenir 13 anys. I em van regalar un caset per poder gravar la veu i amb una guitarra, i això em va ser... em va explotar el cap.
Per què va suposar per tu? Per què? Per què et va impactar tant?
Perquè això no existia, Laura. Era inexistent. No existia.
No et podies escoltar tu mateixa.
Ni podies gravar-te tu a casa teva. Tenies que anar a un estudi de gravació. Als Estats Units hi havia, que les pel·lícules ho veiem, que posaves una moneda, un dòlar, i anaves a gravar-te o fer-te una fotografia o gravar-te un disc. Aquí no havia existit mai, no? Jaume,
sí,
tot això...
Jo la primera vegada que em vaig sentir la meva veu gravada, em vaig fotre un susto.
Brutal,
clar. Em va impressionar. Em va quasi espantar, no sé...
Ai. Ui, Jaume?
Hola?
Ara? Sí. Ah, t'havies quedat desconnectat. Que et vas espantar, dius, eh?
Sí, em vaig fotre un susto.
Sí.
Em vaig dir, aquest sóc jo, perquè no, jo no tenia consciència de sentir-me la meva veu fora de mi. Oi? I llavors de cop te la sents i dius, i et fa una sensació d'estranyesa, de sorpresa, és una petita commoció, no?
Però et va agradar la teva veu?
No ho sé, perquè la impressió va ser tan forta que jo no ho sé si em va agradar o no. Em va estranyar molt, és com si jo mateix em parlés des de fora de mi, i llavors això era tan estrany que no, després ja t'acostumes i ja està, no? Però al principi, clar, és el que diu la Marina, és que abans aquests artilugis pues, no existien, i quan van començar a existir, quan els vam començar a tenir, pues, llavors ja ens hi vam acostumar ràpid, no? Però al principi, no, clar, no, això de gravar-te la veu no era una cosa que pogués fer qualsevol.
Jo recordo, estem improvisant i és una delícia, perquè jo recordo Jaume, a Sisa, quan jo vaig conèixer, doncs que ens van fer amics i vas venir a casa meva perquè em volies... Jo vivia al carrer Independència, per allà a la Sagrada Família.
Sí, me'n recordo.
I vas venir a casa meva, jo era molt joveneta, jo vivia amb un grup de més estudiants, començava la vida, no? I em vas voler cantar una cançó que acabaves de fer. I era Qualsevol nit pot sortir el sol. Ho recordo perfectament. I te la vaig gravar, la vaig gravar.
Ah, sí?
Sí, la vaig gravar.
I conserves la gravació?
No, perquè quants anys fa? 40? Com el cop d'estat? No, més.
Devia ser
molt més que el cop d'estat.
74, 75...
Abans de la mort del dictador i tot això, no?
Sí, encara en Franco viu, segur, perquè aquesta cançó la vaig
gravar
el disc el 75, que Franco encara vivia. O sigui que això devia ser una mica abans, o devia ser quan estava preparant el disc, o por ahí. O sigui, de fot 45 o 46 anys, o 40... Bueno, l'hòstia, si tinguessis aquesta gravació m'agradaria sentir-la.
Ja, jo també. Però clar,
gràcia,
érem... Jo no sé, em vaig canviar molt de pisos, era molt, molt joveneta, no tenia el sentiment de transcendència que ara puc tenir, o que de deixar una cosa, no sé, mal transcendència, vull dir, no sé, és una paraula, transcendia tu, no?, guardar allò d'aquella persona.
Clar, és que aquesta és l'altra. Com s'emmagatzema tot això? Totes aquestes gravacions, que on les teníeu? Amb cintes de caset, després amb disc de vinil, o ara amb ordinadors, amb pistes d'ordinadors?
Sí,
quina forma guarda tot aquest so?
Bueno, actualment, què fem ara actualment?
Fins ara, aquells moments que ara deies que no saps si tens aquella gravació de
Cisa...
Com ho fèieu, aleshores?
Bueno, amb això, amb casets o...
Caset era, amb el Cisa.
Sí, després ja més grandet ja em vaig poder comprar un magnetofon Ingra, que era un magnetofon ja de carret.
Cinta, no? Eh? Amb cinta.
Amb cinta, sí, sí, però això ja estem parlant del...
Qualitat.
67, 68.
I de molta qualitat.
I, bueno, home, qualitat bastanta per l'època. Sí. Ara, clar, ara el sents ara i sona com un pot.
I amb pistes, però... tenia pistes, no? Dues sí, o quatre? Sí. Dues o quatre?
Dos pistes, tenia. Dos pistes per cara.
Per cara.
Sí, o sigui, llavors giraves la cinta i tenia dos pistes més. O sigui, era estèreo, el que en diem pròpiament estèreo.
Sí, hem començat amb estèreo, sí. Sí. És després... apassionant, aquest món.
I després ja van venir els Revox, que aquí eren també dos pistes, però a més podies fer multipista. O sigui, podies gravar una pista sobre l'altra, fins, em sembla que eren quatre pistes per cara, i llavors aquí, però clar, la qualitat ja es ressentia una mica. Ja. Llavors, si volies gravar moltes pistes, llavors ja havies d'anar a un estudi.
Mira, a mi, us explicaré una cosa personal, Cisa i Laura, que il·lustra molt bé què ha passat amb tot això, no? I un dia vaig anar a veure el meu pare, a Gornal, i vaig veure que allà el foc a terra, hi havia un quinquer enganxat. I li vaig dir, ostres, pare, però què és aquest quinquer? I em va dir, això és ta germana, que l'ha tret de les golfes i l'ha penjat aquí. I la vaig agafar i també el va agafar ell. I llavors ell el tenia a la mà i em va dir, amb aquest quinquer, que era una casa molt gran, és una casa molt gran, una casa pairal, amb aquest quinquer... Quan jo era petit, amb la padrina, era l'única llum que hi havia en tota la casa. I ell em deia això. Una mà portava el quinquer i a l'altra el mando de la televisió.
Ostres,
tio,
que maco.
El mando de la televisió. I havia passat quasi 90 anys. Ell tenia ja 90 anys quan passava això. Amb 90 anys, aquella casa havia passat d'un quinquer com tota la llum. Un quinquer, recordem, explico a Laura què és un quinquer.
No, explica-ho.
És una llum d'oli.
Sí,
una
sí,
llum d'oli amb una com una espalmeta.
Sí, portàtil.
Que hi havia abans per il·luminar tantes cases, quan no hi havia electricitat.
I clar, i el meu pare m'explicava això, sense ell... Jo la va agafar i m'explicava això, i la seva padrina em deia, que jo ni la vaig conèixer, la seva padrina, que la padrina ens vestia amb això allà a l'habitació. I a l'altra mà, ho torno a repetir,
Un comandament,
que ara ja és un carretó, un comandament. Ara ja, en fi, tot el que és un mòbil, que portes amb un mòbil, portes una ordenata
tot,
de gran nivell, no?
Sí,
ostres, escolta, Marina, aquesta imatge és molt maca, eh? I molt potent, eh?
Sí, perquè... te l'explico perquè...
Ens parla, vull dir, jo ho veig com una metàfora realment de la simultaneïtat de les coses, de la realitat, de la vida, de les coses que anem vivint, que anem descobrint, les formes de vida que van canviant. Tu imagina't ara que a l'Amazones es veu que hi ha trossos de selva que encara estan inexplorats. En queden alguns. I sembla ser que per allà han localitzat, més o menys, encara unes tribus primitives que estan com intocades, és a dir, que no han tingut contacte amb nosaltres, no? Es veu. Bueno, pues, tu ara, la imatge que tu m'estàs donant és com si comparéssim una tribu d'aquestes que no ha estat, no ha tingut relació amb nosaltres, amb el Perseverance, el robot aquest que
ha arribat a Mart.
Imagina't la diferència que distància que hi ha.
El que m'acabes de dir, nen, m'explota el cap, Cisa.
Bueno, però...
Ostres, m'explota el cap.
És el mateix que el quinquer i el mando a distància, però una mica més amplificat, diguéssim. Però és el mateix. És la distància que hi ha entre coses que formen part de la nostra vida, les dues. O sigui, estan passant les dues coses alhora. I són dues coses que semblen... Bueno, i són realment... tan distants, tan diferents amb el temps, amb l'avenç tecnològic, amb la civilització, etcètera, etcètera, però en canvi les dues les podem viure al mateix moment, igual que el teu pare portava amb una mà el mando a distància i amb l'altra el quinquer de l'avi.
Exacte.
No?
Sí, el quinquer que em sembla que es diu llum de ganxo.
Que es diu, perdona?
Llum de ganxo. Quinquer em sembla que deu ser en castellà, que ens ho diguin. Crec que em sembla que es deia llum de ganxo, el quinquer.
Llum d'oli, no?
Llum de ganxo, em sembla que es diu.
Ara
ja ens ho diran, Laura.
Ara ho esbrinarem.
Sense que ens insultin, ens ho han de dir, per això? Perquè no, Sisa,
no ho
perquè aquí surts una mica del ramat i et diuen de tot, sí, de tot i més.
Et linxen, ja està.
Et linxen. Sí. I però, per què hem dit això?
Deixa, que ha estat una conversa molt bonica.
Sí, sí, sí.
Marina.
Anem delícia, a l'aroma.
Una delícia de conversa. Us sembla si ho anem deixant aquí?
Sí.
M'ha agradat molt tenir-vos. Vaja, m'agrada molt quan hi ha el Pau, també, eh?
Clar.
Però quina conversa més bonica. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies a tu, Laura.
Gràcies, Laura, estimada.
Tornem a saludar la setmana vinent.
Estimat Sisa.
Vinga, una abraçada, Jaume.
Gràcies, Marina, guapa.
Marina, gràcies.